Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ja són prop de 37.000 ripolletens i ripolletenques, un 2,8% més que l'any passat. Ripollet està creixent de forma vertiginosa com molts dels municipis de l'entorn de Barcelona. En pocs anys hem vist crear-se barris com el de Pinatons, ampliar d'altres com el de Tiana. També hem vist millorar el centre de la ciutat amb la remodelació de la Rambla i aviat volem iniciar obres de millora d'un altre barri, el de Can Mas. Temes d'educació i d'urbanisme, dels quals parlarem a l'info d'avui divendres 8 de febrer. Coneguem la resta de temes als titulars. El padró de Ripollet augmenta un 2,8%.
Hi ha més homes que dones i els noms més comuns entre els ripolletens són Antonio i Maria.
La Casa Natura es prepara per la primavera.
Entre les activitats més destacades hi ha el Dia de l'Arbre, que enguany es celebrarà el 14 de març a la vora del riu Ripoll i un monogràfic dedicat als valors de respecte a la fauna.
Ja sabem el guanyador del concurs de cartells del Dia de la Dona.
El concurs ha comptat amb 28 participants i el guanyador ha estat David Valls de Barcelona per un cartell que reflexa l'alliberament de les dones.
El cafetí acull la mostra Municipi sense fum.
Aquesta exposició, cedida per la Diputació de Barcelona i sol·licitada per la Regidoria de Serveis Socials, ha estat inclosa en el programa de prevenció de drogodependències i educació per la salut.
Aquest diumenge comença el concurs de teatre Valentí Valia amb la representació de la Lliçó.
Serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori a càrrec de la companyia Punt i Seguit Teatre de Terrassa. Conversarem amb el seu director, Eloi Falguera.
La sala d'art es converteix en un referent de l'art contemporani.
El regidor de Cultura Ferran Cornell va presentar la programació pels mesos de febrer a maig, on es podran veure obres de Lluís Clapés, Joan Miró o Estela Hageman.
I per acabar avui a l'info volem parlar d'urbanisme.
Ho farem amb la regidora de l'Ajuntament de Ripollet, Rosa Maria Martín.
Esteu escoltant Info.
El padró d'habitants de Ripollet ha tancat l'any 2007 amb un creixement del 2,8% respecte a l'any anterior. A 1 de gener del 2008, Ripollet tenia una població de 36.809 habitants, amb 18.790 homes i 18.029 dones. Laia Tres.
Durant tot el 2007 s'han efectuat 3.120 altes entre nous naixements i persones nouvingudes i 2.459 baixes. Entre les dades facilitades pel mateix Ajuntament, destaca com a curiositat els noms dels ciutadans i ciutadanes de Ripollet. Antonio i Maria són els noms que més predominen actualment, tot i que les parelles que han estat pares el 2007 han preferit Àlex o Adrià pels nens i Lucía i Paula per les nenes. Respecte a l'envelliment de la població, Ripollet compta amb un percentatge de gairebé el 70% d'habitants entre els 18 i els 65 anys.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha sotmès a informació pública el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012, el qual inclou la creació de nou carrils bus interurbans, un d'ells entre Ripollet i Barcelona.
L'objectiu d'aquesta actuació, que s'aplicarà a partir de l'entrada a la C58 a l'alçada del riu Sec, és millorar la velocitat comercial per tal de fomentar l'ús del transport públic. Aquest pla, amb una inversió total de 840 milions d'euros, dels quals 355 es destinaran a incrementar la velocitat comercial, preveu millorar les connexions en el transport per carretera i el servei de transport ferroviari, assolir la integració de l'IFARI arreu de Catalunya el 2012 i potenciar la intermodalitat coordinant els diferents modes de transport. La Generalitat espera aprovar aquest pla a mitjans d'aquest any.
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet ha començat un cicle de reunions amb l'entitat Canya Pollet per iniciar un procés de negociacions per redefinir el nou conveni d'acusació dels locals d'assaig musicals municipals. D'aquesta manera s'ha fixat un calendari d'actuació, s'ha constituït una taula de negociació i s'ha establert una dinàmica de treball.
El regidor de Joventut, Ferran Tornel, ha volgut aclarir en roda de premsa algun dels fets succeïts els darrers dies. Respecte a les acusacions d'apropiació de recursos econòmics, Tornel ha puntualitzat que durant el 2007 les despeses dels locals d'assaig van ser d'uns 15.000 euros i els ingressos van ser de la mateixa quantitat. A més d'uns 5.000 euros d'aportació de les quotes dels usuaris dels locals i 11.000 euros que porta l'Ajuntament i el Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Respecte a la pujada de preus, torni l'aclaria que la nova tarifa ja s'ha ajustat al màxim possible.
El càlcul del preu públic per l'usuari d'avui, el real, aquest any ha hagut de ser 18 euros al 35. I jo personalment vaig instar a fer un informe, vam justificar el fet que només fossin 30 euros, que va proposar vigent a l'Ajuntament. Com podeu veure, amb aquestes xifres es pot comprovar que no genera cap tipus de benefici a l'Ajuntament i que si l'hagués generat o per l'engeneri, que genera algun dia, revertirà per suposat amb el que és la cultura juvenil musical d'aquest municipi.
El regidor també ha estat Has explicat quin ha estat el procés que han fet els locals des de la seva creació l'any 2004 fins avui. Segons Tornell, tot i la valoració positiva de molts aspectes del desenvolupament d'aquest model de cogestió que ha estat copiat per d'altres ajuntaments, no han mancat conflictes en l'aplicació de la normativa. El regidor ha anomenat, per exemple, la manca de puntualitat en el pagament de les quotes, el capítol des de falta d'higiene o de respecte per les instal·lacions o l'acumulació dins dels locals de material aliè a l'ús musical. Tornell també ha volgut justificar que el nou conveni necessita alguns canvis.
Per això ha generat un tema que avui, l'any 2008, podem dir que el 40% dels usuaris actuals dels locals tenen més de 30 anys. Això provoca un fet que és el següent, que no tenim un relleu generacional i que les noves generacions de joves, no, molts es queden estancats i no poden accedir al que són els locals d'assaig.
Algunes de les noves propostes són la limitació d'edat dels usuaris dels locals d'assaig entre 16 i 29 anys i que l'espai sigui d'ús rotatiu.
El grup de joves de noves generacions del Partit Popular de Ripollet van organitzar el passat dissabte 12 de febrer una xerrada sobre la problemàtica de l'habitatge.
Els joves van aprofitar la trobada per mostrar el seu recolzament a Vera Calviño, que anirà a les llistes electorals a la convocatòria del proper 9 de març. Respecte al tema de l'emancipació, Noves Generacions proposa impulsar mesures d'estalvi fiscal per als joves amb menys recursos que vulguin adquirir un habitatge i, per un altre costat, impulsar l'oferta de pisos de lloguer.
El Compromís per Ripollet ha valorat de manera agradolça la recent reunió entre la Comissió de Solucions a l'Impacte de l'Autopista, C58, i el secretari de Mobilitat de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, juntament amb el director general de carretera, Jordi Follier.
Jacint Padró, regidor del Compromís, tot i que hi reconeix alguns avenços significatius que atribueix a l'acord entre tots els membres de la Comissió Municipal, assegura que li queda el regust agradós d'haver estat molt a prop d'una solució definitiva i satisfactòria. El portaveu del Compromís per Ripollet ha explicat que ara tornen a estar en mans de la Generalitat amb l'inici d'un nou procés de redacció, presentació i estudi d'una proposta que no estan segurs que acabi reeixint. Tot i això, Padró creu que cal estudiar atentament aquesta alternativa al soterrament i es mostra optimista en que el bon clima de la comissió permeti portar a bon port uns treballs que, segons el Compromís, ja fa massa temps que duren.
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet està tancant els darrers detalls de la propera agenda de primavera. Entre les activitats més destacades hi ha el Dia de l'Arbre, que enguany es celebrarà el 14 de març, a la vora del riu Ripoll, i un monogràfic dedicat als valors del respecte a la fauna.
La Casa de Natura, després de valorar les activitats de l'agenda de la passada tardor i de recollir les diferents demandes dels usuaris, està preparant activitats que aquesta primavera relacionades amb les plantes i els vegetals, com per exemple un curs de pràctiques ecològiques en els conreus, amb pràctiques de compostatge i una passejada pel Ripollet Botànic. A més, el riu serà un dels protagonistes d'aquesta primavera, ja que el proper 14 de març, Dia de l'Arbre, es farà una plantada de 30 arbres al costat del riu Ripoll. També es presentarà una exposició sobre el mateix, que es podrà veure a la Casa Natura, i es recuperaran activitats d'èxit en altres edicions, com l'observació astronòmica. Com a novetat d'aquest any, destaca el monogràfic dedicat a la fauna, amb la presentació d'un estudi sobre les espècies protegides, la celebració d'una jornada sobre amellament d'ocells i una exposició sobre papallones. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, s'ha mostrat molt satisfeta del desenvolupament de les agendes temàtiques al llarg d'aquest any, ja que 1.850 persones van participar a l'agenda de tardor 2007.
Aquest mes de gener s'han publicat les dades de la recollida selectiva del material tèxtil del programa Roba Amiga.
Durant l'any 2007 s'han recollit un total de 81.600 quilos de roba a Ripollet. El contenidor amb més material ha estat el del Parc de les Moreres, seguit del de la plaça Lluís Millet. Per mesos, el mes més actiu va ser l'octubre, amb una recollida de 9.680 quilos, i el mes fluix al febrer amb 4.380. El projecte Roba Amiga té com a objectiu la inserció laboral de col·lectius amb dificultats a través de la recuperació de roba de segona mà, i és una iniciativa de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, juntament amb Càritas i Aires.
I durant el mes de gener de 2008 s'han recollit a Ripollet prop de 113.500 quilos de vidre, envasos i paper cartró als contenidors de recollida selectiva. Això suposa 11.000 quilos més que el mateix període de l'any passat.
Si estudiem les dades per tipus de deixalla, s'han recollit prop de 45.000 quilos de vidre, uns 19.000 envasos i 49.500 de paper cartró. Comparant les dades amb anys anteriors, la tendència ha estat clarament ascendent, ja que l'any 2004 es van recollir al mes de gener prop de 82 tones, el que suposa uns 32.000 quilos menys que el 2007. Així, l'augment ha estat considerable, ja que en 4 anys s'han recollit un 28% més de vidre, envasos i paper cartró dels contenidors de recollida selectiva instal·lats a Ripollet.
La Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha celebrat per primera vegada un concurs per escollir el cartell del proper 8 de març, Dia de les Dones.
Aquest dijous, les membres del jurat, que estava format per la regidora Maria del Mar Viera, Sandra Ortiz, Alejandra Torres, Susana Hernández i Mònica Herrera, van escollir el cartell guanyador. David Valls, de Barcelona, ha estat seleccionat com guanyador entre els 28 participants per un cartell que reflexa l'alliberament de les dones. Tots els cartells que han participat al concurs estaran exposats al Centre Cultural del 25 de febrer al 6 de març.
El Patronat Municipal de Cultura i Joventut ha signat un conveni de col·laboració amb l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i la Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa Catalunya. L'objectiu és facilitar als municipis que disposen d'un equipament juvenil els recursos econòmics per a l'adquisició de material tecnològic.
L'acte oficial va tenir lloc el passat 31 de gener a l'edifici de la Pedrera de Barcelona i va comptar amb la presència del regidor de Joventut, Ferran Tornell, la presidenta delegada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Immaculada Moraleda, i el director gerent de la Fundació Viure i Conviure, Josep Solans. L'import econòmic d'aquest conveni puja a 3.000 euros que el Patronat Municipal de Cultura i Joventut té previst destinar a millorar i facilitar l'accés del material informàtic del Casal de Joves.
Entre els dies 6 i 14 de febrer, el cafetí acollirà la mostra Municipi Sense Fum. Aquesta exposició ha estat cedida per la Diputació de Barcelona i ha estat sol·licitada per la Regidoria de Serveis Socials, inclosa en el programa de prevenció de drogodependències i d'educació per a la salut.
El regidor de Joventut, Ferran Tornell, i la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, van presentar de forma conjunta el passat dilluns 4 de febrer els objectius de la mostra. La regidora Maria Lladó ens en dona més detalls.
El programa va adreçat a tota la comunitat de Ripollet, tant nens com joves, famílies i comunitat educativa, amb la finalitat de, bueno, de fer un treball envers a que els joves o els nens del poble no tinguin informació i eines de treball envers les drogues.
Durant tot el curs, els alumnes de segon d'ESO dels instituts locals, amb el suport de l'equip docent de cada centre, realitzaran un treball previ de la problemàtica del tabac. Posteriorment faran una visita guiada a l'exposició a càrrec de la tècnica del programa de prevenció de les drogodependències i tornaran a fer una anàlisi de conclusions de la visita. Després de tot aquest treball, els alumnes de segon d'ESO exposaran les conclusions als alumnes de primer d'ESO del mateix centre. Els monitors de l'Esplai La Gresca i els joves del Cafetí també estaran col·laborant en aquest projecte i la regidoria de joventut a través dels punts d'informació juvenil dels instituts també facilitarà informació de la mostra.
El 91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
Us recordem que aquest vespre, a partir de les 10 de la nit, Àlex Casanovas estrena l'obra Viatge a Califòrnia, una vertiginosa aventura d'un home que viu contra rellotge. Dissabte al matí tindrà lloc una nova sortida de trobades amb l'art. En aquesta ocasió, la sortida serà a la Cambra de la Propietat Urbana. Per concertar hora, cal dirigir-se al Centre Cultural. El mateix dissabte a les 12 del migdia, els més petits fan dissabte a la Biblioteca Municipal. Montse Dolcet els portarà amb les seves cançons a un món de dracs i princeses. I a partir de 2:15 de la nit comença la festa a la penya flamenca La Macarena i a les 11 ball al pavelló Joan Creus. Acabem amb diumenge i una nova sessió d'espectacles infantils amb KK. Recordem que degut al certamen de teatre Valentí Valilla, aquest espectacle realitzarà al Centre Parroquial a les 6 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge s'inicien les representacions de les obres finalistes al sisè concurs de teatre amateur Valentí Valilla. La primera d'elles és la lliçó d'Eugeni Ionesco, càrrec de la companyia Punt i Seguit Teatre de Terrassa. Per parlar d'aquesta obra teníem nosaltres a l'altra banda del telèfon, Eloi Falguera, director de la lliçó. Eloi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns una miqueta quin és l'argument d'aquesta obra.
L'argument? Mira, millor que l'argument t'explicaré una petita historieta. I és la següent. Que es tracta d'una obra que, desgraciadament, aquí s'ha representat molt en comptagotes. De fet, jo només recordo que l'hagin representat a Sabadell, al Teatre del Sol. Però és una obra que arreu del món és molt representada. Per exemple, a París, per no anar més enllà, ara aquest 16 de febrer faran 51 anys seguits que l'estan fent. Dia rere dia, dia rere dia. I ara ja estan a punt de fer 16.000 representacions. Clar, i això, de fet, és el rècord mundial, no? Mm-hmm. Quina millor presentació diria que dir que es veurà una obra que a Catalunya no, desgraciadament no es veu, però que arreu del món, a part de París, doncs, s'ha fet a molts països, s'ha traduït, per exemple, a 29 llengües, entre elles el japonès, mm-hmm. I crec que és la millor presentació és dir que per una obra que arreu del món ja és un clàssic universal, però que a Catalunya, desgraciadament, no ho és.
És una obra que té un tema actual, perquè parla de l'ensenyament, tot i que tingui tants anys aquesta obra de teatre, però de tota manera pot ser una mica arriscat, no?, el fet de que sigui un acte únic amb tres actors.
Bé, arriscat pel que estem trobant, de fet és una obra que ja la portem presentant moltes vegades, aquesta serà la 26a vegada, i l'hem presentat de fet arreu del territori, fins i tot hem anat a València i al sud de França, i l'acollida és molt bona. Potser perquè oferim per primera vegada, o oferim cosa rara, estranya en el teatre amateur, doncs una obra que no és l'obra de sempre, no és una tragèdia ni una obra còmica, sinó que intenta investigar una mica més enllà, no? Anar a portar un tema on el públic, a més a més, hagi de reflexionar una miqueta, no? Però arriscat no, perquè és molt amena, això sí, no es fa gens pesada, això. La prova és que anem continuant amb molts concursos i mostres, no?
Mm-hmm. La resposta del públic diu que llavors ha estat bona fins ara.
Sí, molt bona, molt bona. De fet, a part de que estem concursant la majoria de mostres i concursos de Catalunya, amb una molt bona acollida, perquè, de fet, almenys els jurats així ens ho estan dient.
Heu començat molt fort, llavors, perquè vau crear la companyia fa ben poquet.
Sí, la companyia Puny Seguit és del 2007, tot i que tots venim de teatre de molts llocs. Per exemple, aquí al Valentí Valilla ja vam participar en una altra companyia, la Joventut de la Faràndula, on que ja és un concurs que coneixem. Ara bé, com a Puny Seguit Teatre, sí, és el primer muntatge, i possiblement vam crear la companyia per fer un pas endavant, no, en el teatre, és a dir, bé, què més podem aportar i que no sigui el teatre més convencional, no? És a dir, nosaltres una mica d'investigació, una mica de... Sobretot basem bàsicament tot en el que és l'actuació. L'actuació és el prioritari per nosaltres, vaja.
Mm-hmm. Vosaltres heu declarat que l'objectiu és fer teatre de petit format i d'investigació teatral, com deies fins ara. Es pot investigar en el teatre?
Sí, home, el teatre, per exemple, aquest de Ionesco és un teatre on has d'investigar, perquè Ionesco, per exemple, et dona el text, però totes les accions les has de fer tu. Per tant, has de dir, aquí està el teu repte, és a dir, al públic no li pots donar un sol text, sinó, a més, què més li pots aportar al públic? Doncs això és un repte teu. Llavors, Ionesco és un dels autors fantàstics que permet una investigació constant, és a dir, què em vols dir en aquesta obra, tu sabràs.
Amb la lliçó que ha presentat, deies, a d'altres concursos,
sí.
Heu aconseguit algun tipus de premi?
Sí, de moment, en tres resolucions que tenim, jo he de confessar que tinc uns actors que no me'ls mereixo, perquè han rebut, l'actor principal ha rebut els primers premis allà on ha anat, l'actriu secundària igual, i l'actriu principal porta també en els tres concursos premis. Hem rebut algun de direcció també i segons millors obres. Llavors estem molt satisfets, sobretot per això, perquè trenquem una mica motllos, el teatre amateur no s'ha acostumat potser a investigar amb aquest estil de teatre, i esclar, també fa una mica l'expectativa, a veure com es rebrà això, i l'acollida ha estat fantàstica. Per tant, agraïm una vegada més als organitzadors del concurs aquest risc, perquè certament és un risc.
Uh-huh. Ens agradaria per això, per finalitzar, doncs, que animés el públic a assistir aquest diumenge al teatre.
Sí, doncs és molt senzill. Podran riure, podran sorprendre's i podran reflexionar, que millor. No només vindran a riure, no només vindran a sorprendre's davant del que es trobaran allí, sinó a més sortiran i n'estic convençut que durant la setmana pensaran, escolta'm, això que m'estaven dient aquí, això ho veig jo avui dia. Perquè, de fet, la lliçó no deixa de ser una crítica, a part d'una crítica de relacions de poder, perquè hi ha un professor i un alumne, no deixa de ser un debat sobre l'educació, que avui dia està en peu de guerra.
Mm-hmm. Doncs, Eloi Falguera, director de la lliçó, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i molta sort.
Vinga.
Esteu escoltant Info.
I recordin que les obres tindran lloc al Teatre Auditori a partir de les 7 de la tarda. Les entrades a un preu de 3,50 euros es poden adquirir anticipadament al Centre Cultural o una hora abans de l'espectacle al Teatre Auditori. Aquest diumenge serà la lliçó d'Eugeni Ionesco a càrrec de la companyia Puny Seguit Teatre de Terrassa. El proper 15 de febrer el Teatre Auditori acull la primera marató de cinema, inclosa en el desè aniversari del certamen de curtmetratges.
En aquesta ocasió, els organitzadors de l'activitat, Envidia, Club de Rol i la Regidoria de Joventut han escollit els Simpson com a protagonistes. Benjamín Villegas, responsable de l'entitat Envidia, ens explica el procediment de l'acció dels capítols que es podran veure.
Hi ha un espai d'internet que és ripocurs.com i que serà una mica la referència de tot el que anem treballant aquest any, ¿vale? Del que es tracta amb aquesta web i el que volem començar és amb la tria de les 6 hores del Simpson, és a dir, hem seleccionat els suposats 30 millors capítols del Simpson i hem creat 30 capítols, ¿vale? La gent pot entrar a ripocurs.com i trobarà allà un espai on votar. Llavors, abans del dia del pàster, agafarem els 15 més votats i seran les 6 hores que es projectaran.
Entre les 7 de la tarda i la 1 de la matinada, els assistents al teatre podran veure de forma gratuïta 15 capítols de la popular sèrie de dibuixos. Aquesta és la primera activitat del certamen d'enguany.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va presentar en roda de premsa la programació per als mesos de febrer a maig que tindrà lloc a la sala d'art del Centre Cultural.
Lluís Clapé, Joan Miró i Estela Hageman són alguns dels artistes que formen part de les mostres que es podran veure a Ripollet des del dia 14 de febrer fins al 25 de maig. El regidor Ferran Tornel explica quins són els objectius d'aquesta mostra.
Nosaltres el que volem, que jo vam dir a Solia, és que el públic s'acosti i pugui tenir les eines per entendre només el que és l'art contemporani, com que podeu comprovar, oferim avui. I que com he dit abans, totes les coses podran concertar cites, que és el que ens interessa, la banda que vingui a veure tothom, jo crec que els nanos que és bo que comencin a tocar, captar, veure, sentir. Però són aquestes obres, per primera vegada, que són, com podeu veure, per exemple, l'estela bastant novedoses, molt contemporànies, i jo crec que tenen bastant molt llet i d'altre també per treballar amb aquesta sala, d'acord?
Amb un pressupost d'uns 20.000 euros, l'objectiu principal és acostar l'art contemporani a la ciutadania i a les escoles i configurar d'aquesta manera un espai de qualitat i de referència, tal com explica Eulàlia Saló, coordinadora del Patronat Municipal de Cultura i Joventut.
El que s'ha volgut crear és un espai de qualitat en la que, a part de tenir algunes exposicions, doncs, que potser no som professionals, però volem que la gent passi per aquí i vegi, doncs, que Ripollet pot tenir coses importants com a qualsevol altre lloc. I anar habituant, i anar creant aquest hàbit d'anar veient tot tipus d'art. Que a vegades l'art no és el quadre, un paisatge, sinó que poden ser altres coses.
Les persones interessades poden consultar la programació a la web municipal ripollet.cat.
I un any més, l'entitat local del Setrill va celebrar dimecres 6 de febrer la tradicional sardinada popular amb motiu del dimecres de cendra, dia de la sardina. Un centenar de persones es van apropar al pati del Centre Cultural on van poder gaudir d'unes sardines a la brasa amb pa amb tomàquet preparades per l'entitat ripolletenca.
D'altra banda, el dimarts dia 5 va ser el casal d'avis de Ripollet qui va celebrar el seu carnaval. El concurs va comptar amb la participació de 8 disfresses individuals, 3 comparses i un gran nombre de públic, a banda de les disfresses que van participar fora de concurs. Els guanyadors de la categoria individual van ser la dansa del vientre en primer lloc, Charlotte en segon lloc i Fresita la tercera classificada. Pel que fa a les comparses, el Patio de Micas es va endur el tercer premi, les Hormigues al segon i la Tuna al primer. Després del concurs, la festa va continuar durant la tarda amb ball i música en directe.
El proper dia 10 de febrer, la companyia Toc de Retruc serà l'encarregada de donar inici al primer trimestre d'espectacles infantils de 2008. La primera de les obres serà un espectacle musical amb el títol K.K. degut a que enguany coincideix amb la celebració del certamen de teatre amateur a l'antiga Lilla. Les obres de teatre infantil del mes de febrer, març i abril es realitzaran al Centre Parroquial en lloc del Teatre Auditori.
Un ésser malèfic i mutant, l'Urpa es dedica a fer la vida impossible als K.K., uns insòlits animals d'un país fantàstic, mentre el capità Ferradura, mariner en busca de noves aventures, intentarà amb la participació del públic dur a bon porta el desenllaç del conte. Una gran festa final clou aquest espectacle ple de música i de color. La companyia Toc de Retruc combina amb èxit la música en directe que caracteritza els seus muntatges amb diverses tècniques teatrals com ara la pantomima o el teatre d'objectes i incorpora per primera vegada la dansa com a element essencial en el desenvolupament escènic. Com és habitual, el preu de les entrades serà de 3 euros i les representacions començaran a les 6 de la tarda. El segon espectacle està previst pel dia 2 de març amb el títol Màgia Cadàver, on el Maglari oferirà un espectacle de màgia que transportarà el món de la màgia a grans i petits, sempre ajudant d'edat dels nens i nenes. La màgia visual musical s'alterna amb la de participació en un espectacle brillant, dinàmic i ple de ritme. L'Escola El Martinet acull fins al 14 de març l'exposició Els ulls i la paraula, una mostra fotogràfica de l'entitat Gramenet Imatge Solidària. Es tracta d'un recull de 53 fotografies en blanc i negre preses a diversos països del món. Les imatges estan comentades per mig centenar de personalitats de diversos àmbits de la vida pública, des del president del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero fins als futbolistes Eto'o i Ronaldinho, passant pel Nobel de Literatura José Saramago i el sacerdot Pere Casaldàliga. Les fotografies dedicades que es poden veure a la mostra, així com el catàleg de l'exposició, es venen amb l'objectiu de destinar els diners recaptats a la iniciativa Pungalà, projecte Llama, pensada per introduir el camèlit a diverses comunitats rurals de l'Equador. Els responsables del projecte asseguren que la reintroducció d'aquest animal, a més de motivacions econòmiques, també en té de culturals. Actualment hi ha 40 comunitats interessades en participar en el projecte. Gramenet Imatge és una entitat sense ànim de lucre que a través de la fotografia persegueix sensibilitzar sobre les condicions de vida dels més desafavorits i recaptar fons destinats a projectes que puguin ajudar a millorar-les. La mostra serà inaugurada el proper 13 de febrer a les 7 de la tarda en un acte obert a tothom. Aquest febrer el Teatre Auditori de Ripollet ens fa una proposta teatral a principis de mes i una de dansa a finals. Viatge a Califòrnia i Orion 35 Caravan són els dos espectacles programats per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell en conveni amb l'Ajuntament. Viatge a Califòrnia posa avui sobre l'escenari Àlex Casanovas, la liberenc Jaïda de la Cruz, que amb text de Toni Cabré explica la vertiginosa aventura d'un home que viu contra rellotge accelerat i ens descobreix un món de desamors, de mentides i d'egoismes. Una obra tragicòmica ambigua i actual sobre una fugida sense retorn i sobre un viatge convertit en un inòric malson. L'espectacle es va estrenar el mes de juliol al Versus Teatre de Barcelona en el marc del Festival Grec i ara comença la seva gira per Catalunya al Teatre Auditori de Ripollet. L'altre espectacle que tindrà lloc el 22 de febrer és Orion 35 Caravan, dues peces de dansa de Cés Gelabert, que Cés Gelabert posa sobre l'escenari. A Orion 35 Gelabert ha comptat amb la col·laboració d'un equip de ballarins i es tracta d'una fórmula coreogràfica construïda a partir d'algunes de les explicacions de la ciència moderna donat a la realitat. Caravan, d'altra banda, és una proposta en solitari de Cés Gelabert amb un títol que prové de la peça homònima de Duke Ellington. La gran novetat en aquest espectacle és que el mateix Gelabert oferirà de manera excepcional, un quart d'hora abans de començar l'espectacle, una explicació de 10 minuts sobre la representació. Per tant, el Teatre Auditori obrirà les seves portes a 2:15. A més, de 5 a 7 de la tarda farà l'assaig tècnic que estarà obert a les escoles de dansa de Ripollet i al públic en general.
Esteu escoltant Info.
Ara per l'actualitat esportiva, Ramon Argenter, molt bona tarda.
Molt bona tarda i bon sol.
Doncs sí, la veritat és que s'agraeix. I espero doncs, que aquest cap de setmana també faci sol pels partits que s'han de disputar, que ens els comentaràs d'aquí una estoneta. Comencem, com sempre, repassant quins són els resultats del cap de setmana anterior.
Doncs mira, que el Ripollet va aconseguir un empat al camp de l'Escala Girona, estava guanyant i en el minut 90 el temps de descompte, quan va aconseguir marcar a l'Escala que hi va privar la victòria. Va empatar un, mentre que la penya pot ja pagar-hi el bateria i jornada a l'escac, i a les Vila, doncs, encara no sap què és guanyar un partit, i a més, no sap què és guanyar, doncs, a més, perd per golejada, no? Aquesta setmana va perdre per 8-0, al camp del Bellaterra, i el futbol sol de Ripollet, doncs, també va tenir un partit que anava guanyant per 0-2, i al final va perdre 8-5 a la pista del Centelles, i això complica una miqueta la permanència, no? Mentre que el Ripollet segueix el mateix l'any passat, va guanyar el Centelles de l'equip B per 4-2, que també anava perdent per 2-0, mentre que el futbol sala femení, el Can Clos, va aconseguir només que un empat a un, cosa rara en un partit de futbol sala que es marca molts gols, un empat a un, mentre que l'equip del Can Clos B tenia que anar a jugar a Riudecanyes, per motius de Carnestoltes, el Bagalló ja veu una confessió, feien el ball de Carnestoltes i el partit no es va jugar. En el món del bàsquet, victòria al club bàsquet Ripollet, que va guanyar la pista de la Vila Salamar, 79-86, mentre que el Ripollet B va perdre la pista al Berga, 74-59. L'equip del Casoà anava guanyant tot el rato el partit de 10 i 11 punts, al final, a l'últim segon, coses del bàsquet va perdre d'un punt, 62-63, i està en l'últim lloc, en zona d'ascens directe. Mentre que el Gasòvi va guanyar de 42 punts a la pista del Triana, 42-82, i el Gasòvi és líder de competició després de guanyar 59-81 en l'equip del Sant Just. I el Gasó, a l'equip categoria sub-21, van jugar el Gasó contra el Ripollet i va quedar 42-60 favorable a l'equip del Ripollet, que tots dos estan al mateix grup i és líder. Perquè fa el bàsquet femení, el Ripollet va perdre contra el Vilatorta, 39-58, i el femení Gasó va tenir jornada descans, el mateix que el Hockey, que per dues setmanes descansant. Mentre que el Ripollet va jugar a la pista del Rubí, la Humble, va perdre 26-23, i la doble confrontació entre l'Open Sports Club del Ripollet, que l'equip de les més de 18 anys van suspendre el partit per motiu de Carnestoltes, i el Ripollet va guanyar a l'Open Sports Club a 5-0. En el món del tenis fa la petita important, on el Ripollet va guanyar el club de Mar de la Colina per Badarès, el Quinca Ripollet va tenir jornada als camps, i l'equip de Lliga Nacional Femenina va perdre 4-3 davant del Epic de Rassa, i el Primer Nacional va guanyar el Baxino per 4-1.
Doncs aquests són els resultats del cap de setmana anterior. Repassem, com sempre, amb el nostre company Ramon Argenté els partits d'aquest cap de setmana.
Mira, el Ripollet Llagostera, Tibidabo, Pella, Portilla, Pafaril, Les Vila contra el Camp Deu, el Ripollet de Bucosola contra el Vila Salamar, l'Irisol contra el Ripollet B, el Can Clos contra el Santa Coloma i el Can Clos B contra el Lloreda. I la Monta Bàsquet, Areis de Mar, Ripollet A, Lerda, Ripollet B, Coll Blanc, Gasó A, Gasó B, Possit, Cinera, Gasó C, Sant Climent, Ripollet Rubí, en quant al Monta Bàsquet Sub-21, Bufalà, de Badalona, Gasó, en bàsquet femení Sant Quirze, Ripollet, i femení Gasó contra el Flamista des de la Monta del Humboldt, Súria, Ripollet, i el Hockey Sant Celoni, Ripollet, i la Monta del Tenis, el tenis Ripollet, un de l'equip de més de 18 anys té jornada més camps, i el tenis Ripollet contra la Vila Xotxu. I la munt del tenis, Talba, Fotoplex Vic, Ripollet, divisió d'honor masculina, divisió d'honor femenina, Finca Ripollet, Lecanea, Dirun, Lliga Nacional, Calella, Ripollet, i en quant a Finca, l'equip de Finca Ripollet de Lliga Nacional, jugarà contra el Vegà.
Molt bé, doncs, digue'ns, com sempre, quin és el convidat que teniu avui?
Doncs avui, al Club Silvestre Ripollet, la secció de bicicletes de tot terreny, de muntanya. Avui anirem per muntanya. Avui anirem per muntanya.
Doncs ja ho saben que això serà de 7 a 8 de la tarda amb el nostre company Ramon Argentén al programa InfoSport. Moltes gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Aquesta setmana han iniciat les obres d'urbanització del carrer del Sol. Es tracta d'una actuació que forma part del projecte de remodelació de la Rambla de Sant Esteve. Aquestes obres són només un dels molts projectes inclosos al programa d'inversions d'enguany de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb obres com les del carrer Pissarro, Can Mas o el pàrquing del Parc del Ripoll, entre d'altres. Per parlar d'aquests i altres temes, avui a l'Info ens acompanya Rosa Maria Martín, primera tinent d'alcalde i regidora de Planificació, Gestió Urbanística, Manteniment i Parcs i Jardins. Rosa Maria Martín, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Río per la resta de càrrecs, no?, que hem dit ara...
Sí, es que tal y como lo dices, usa tan largo...
Que
es así. Da miedo, da miedo.
Com dèiem, aquesta setmana han començat els treballs d'urbanització del carrer del Sol. Expliqui'ns una miqueta quines són les actuacions previstes.
Sí, bueno, como has dicho al comienzo, han empezado esta semana las calles, la urbanización de la calle del Sol, que forma parte del gran proyecto que ya empezó la legislatura pasada, que era la modernización de todo el centro de la Plaza Peracuar, el mercado y su entorno. En estos momentos lo que estamos haciendo es la calle Sol. Hemos empezado por urbanizar la calle Sol, que se urbanizará hasta la calle Moncada. Seguidamente haremos Carrenou, que también se urbanizará de forma peatonal hasta la calle Moncada. Y finalmente se urbanizará Rambla San Esteban desde la calle Padro hasta la calle Canigo.
¿Qué plazos hay previstos para estas obras?
En total son siete meses de ejecución de obras. Lo que pasa es que lo primero que haremos será Carresol, después nos iremos a Carrenou y finalmente haremos Rambla San Esteban.
Que será hacia primavera ya.
Exactamente, primavera esperamos que para agosto ya esté terminado.
Uh-huh. ¿En qué medida afectará la circulación de las calles estas obras?
En estos momentos hemos empezado por Carresol. Lo que ha afectado es que en calle Escolas, desde calle Canigó hasta la propia Carrera del Sol, en estos momentos está inutilizado porque no hay salida hacia Calle del Sol, y en estos momentos es lo que tenemos de tema de circulación. Más adelante todavía no hemos terminado de decidir si Rambla San Esteban cortaremos directamente toda la calle para atacar la obra de una sola vez, o lo haremos por fases, que ya lo hemos hecho en algún tramo de Rambla, dejar un sentido e intentar... Eso es algo que todavía con los adjudicatarios de las obras estamos intentando ver, primero, cómo molestamos menos y segundo, cómo es más rápido, que tenemos que intentar conjugar las dos cosas, ¿no? Molestar poco e intentar ser lo más rápidos posible.
¿Estas obras de la Rambla irán paralelas a las de la calle Pizarro?
Bueno, no exactamente, porque lo que cuando tenemos que organizar una obra en un sitio como es, en este caso, Rambla San Esteban, que es un poco, y Rambla San Jordi, que es un poco el centro neurálgico de la población, el centro comercial, hay que tener mucho cuidado de no hacer obras de forma que la circulación quede colapsada. Hemos estado hablando con policía local, que es quien ayuda un poco a coordinar todo el tema de los sentidos de circulación, y la verdad es que no aconsejan llevar a cabo a la vez Rambla San Esteban y calle Pizarro. Sobre todo si Rambla San Esteban lo tenemos que cortar de forma definitiva. Entonces, lo que hemos decidido es que como Rambla San Esteban se acabará pues en junio o julio, entonces empezar con calle Pizarro.
Uh-huh.
Para que, bueno, pues demos un poco de respiro y, bueno, cuando tengamos realmente que hacer un corte de calle Pizarro, bueno, pues ya tengamos toda Rambla San Esteban para poder hacer un circuito de circulación bastante coherente. Con calle Pizarro vamos a hacer la urbanización desde Rambla San Esteban hasta calle San José. De lo que se trata es de ampliar aceras, porque es una calle con un tránsito importante, pero con unas aceras para los peatones realmente muy pequeña. Ampliamos acera y lo que sí que hacemos es la convertimos en un único sentido de circulación, que en este caso será de Rambla San Esteban a calle San José, hacia arriba.
En esta zona también hemos visto que estos días se estaba arreglando ya un socavón que había en calle San José.
Sí, ha sido un socavón importante. Normalmente, y lo quiero explicar porque a veces bueno, pues los ciudadanos pasan invernaduras y no saben muy bien de qué va. Normalmente, esto que se llama blandones, suelen surgir en ciertos lugares de la población. Suelen surgir porque muchas veces hay humedades debajo del asfalto que hacen que ese asfalto se vaya poniendo mucho más blando y finalmente, bueno, pues con el paso de los coches se van haciendo esos blandones que hacen que, bueno, pues que sea incómodo y que el asfalto se rompa y que sea peligroso. Cuando los detectamos, como hemos detectado alguno, la gente se acordará, en la calle Magallanes, creo que tuvimos uno, creo que hay el 2, se arreglaron dos durante el mes de julio del año pasado en calle Magallanes. Si son pequeños y controlados, pues la propia Brigada Municipal de Obras, bueno, pues se encargará de arreglarlos, caemos, asfaltamos y no hay ningún problema. El de la calle San José ha habido que contratar a una empresa especialista para que lo haga, ¿eh? Es un maldón que además no es la primera vez que se produce, creo que es la tercera vez que hemos tenido que arreglarlo. Bueno, la primera vez sí que lo arregló Brigada y a la segunda vez tuvo que hacer una empresa y esta tercera vez también. No se sabe muy bien, parece ser que bueno, pues hay alguna tubería que pierde agua y que hace que bueno, pues que cada cierto tiempo ese blando se produzca.
Uh-huh. Otras obras que también están ya iniciadas son las del parking del parque del río Ripoll.
Sí,
es un proyecto de gran envergadura.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto importante. Cualquier ciudadano que haya pasado por allí verá que ya hemos empezado, que bueno, pues hemos intentado también molestar lo menos posible, porque yo intento explicar cuando hacemos obras que el más interesado en molestar menos es el ayuntamiento. A nosotros nos gustaría cerrar los ojos un día, abrirlos al día siguiente, que estuviese la obra terminada ya. Eso sería perfecto. Pero como eso no puede ser, igual que cuando uno hace obras en casa y le dicen que va a tardarse 2 semanas en hacer el lavabo y termina siendo un mes, pues a la administración pública le pasa lo mismo. Entonces, pues igual que si te hacen el lavabo, pues tienes que ir a lavarte la cara a la cocina, pues muchas veces nosotros cuando tenemos que hacer obras, pues tenemos que decirle al ciudadano que durante un cierto tiempo pues va a tener una serie de molestias. En el caso del parking del río Ripoll, lo que hemos hecho ha sido cerrar la entrada al parque por la calle Balmes, porque por motivos de seguridad, la empresa en su estudio de seguridad y salud nos decía que era importante una obra de estas características mantenerla pues lo más alejada del ciudadano posible. Por eso, bueno, pues no se han puesto vallas metálicas, se está haciendo un vallado de tocho en toda la obra. Y eso, bueno, pues ha traído las molestias, primero, de que todo el mundo tiene que acceder tanto al colegio como hacia el puente para ir a Sardañola por lo que es la puerta del ayuntamiento, porque no se puede acceder por la calle Balmes, o por carretera de la estación también se puede acceder. Y a partir de ahí, pues también hemos tenido algún recorte de plazas de parking. se mantuvo una reunión antes de empezar las obras con el Instituto Lluís Companys, con el Colegio Escocés y con la Asociación de Vecinos de Maragall, además de con personal de la biblioteca, para explicar las obras, porque son las partes que más, las personas que más se verán afectadas. Y bueno, pues se intentó entre todos pues elaborar el mejor recorrido para los peatones, que es lo que se está en estos momentos terminando de hacer. Pero es una obra muy importante, además es una obra que estará mucho tiempo, porque son 18 meses de ejecución de obras, con lo cual, bueno, pues cosas tan obvias como que el año que viene pues habrá que decidir dónde se va a asilar los Reyes Magos, porque no se podrá hacer en ese parque. Seguramente lo haremos en la calle Balmes para no distorsionar mucho la ubicación, pero bueno, son obras que hay que hacer, que son complicadas y que, bueno, pues que entre todos tenemos que ver cuál es la mejor manera de hacerlo. De todas maneras, sí que hemos intentado con este parque tener un especial cuidado, porque es un parque muy utilizado. No queríamos que se perdiese el centro de referencia del barrio, y lo que sí que hemos hecho, que no lo habíamos hecho en ningún otro parque, es trasladar todos los juegos infantiles y volverlos a montar en otra zona del mismo parque que tenga acceso a los ciudadanos, ¿no? Se ha quitado todas, porque con la obra quedaba absolutamente... se tenían que desmontar, y se han vuelto a montar más arriba para que los ciudadanos puedan seguir teniendo el parque como zona de referencia, con obras, pero bueno, con la mayor seguridad posible.
O sea que el parque no ha quedado inhabilitado.
No, ha quedado inhabilitado una parte del parque.
Uh-huh. Hemos de hablar de más obras y sobre todo de una zona importante que en breve sufrirá una gran transformación, que es la de Pinatons.
Uh-huh.
Allí, entre prospecciones arqueológicas y obras, de unido, la que tiene montada el ayuntamiento, ¿no? ¿Podemos decir?
Pues sí, la verdad es que son sensaciones extrañas las del tema arqueológico y todo. Bueno, como los ciudadanos saben, nosotros tenemos la idea de la construcción de un centro de integral para la Generan en la pastilla de calle Angula Cataluña con Barbará. ¿De acuerdo? Hace algunos meses, cuando, bueno, ya la adjudicación se ha hecho la empresa Cergesa por 13 millones de euros, en una primera fase va la residencia, el centro sociosanitario y el centro de telealarma, luego en una segunda fase hay pisos tutelados, hay un casal David, un centro de día y una guardería para el propio personal del centro, pero la primera fase, que era la que más nos interesa comenzar ahora, está por la residencia y por el centro sociosanitario. Está adjudicada la empresa Cergesa, la empresa Cergesa a su vez ya ha contratado a la empresa constructora que tiene que hacer la obra, y como digo, son 13 millones de euros. Tendría que haber empezado la obra de la residencia en el mes de junio del año pasado, pero se les pidió que no empezasen hasta septiembre por el tema de la fiesta mayor. Sabéis que, bueno, que justo al lado de esa pastilla es donde se montan todos los feriantes, y que además tenemos allí, bueno, pues todos los bares de fiesta mayor, y considerábamos que, bueno, que no era el mejor momento, esperar dos meses y tal. Y luego, bueno, pues la cuestión se empezó a complicar con ciertas cuestiones arqueológicas. Sabéis que hemos encontrado más de 90 siglos en el parque de Pinatons, que habíamos hecho una prospección de algunos de ellos, que se ha encontrado un material de la edad del bronce importante. Y bueno, pues se nos empieza a decir que seguramente antes de empezar las obras, Cergesa, hay que hacer una prospección de si en ese terreno podía haber también algún resto arqueológico, algún silo. Bueno, pues mientras que corriendo hemos empezado a adjudicar y tal, bueno, pues al final nos hemos encontrado que tenemos 73 silos en la pastilla donde va la residencia para la Gent Gran. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos que hacer, hace dos semanas, un pleno extraordinario para hacer una modificación de créditos, porque, bueno, a ver, lo voy a intentar explicar. Estos 73 silos, de lo que se trata, son construcciones que se hacían antiguamente durante la edad del bronce en el suelo, que son como vasijas excavadas en el suelo, que se intentaban, se ponía un material arcilloso que se secaba y que se utilizaba para almacenar el grano. Se almacenaba el grano durante una temporada, y a la temporada siguiente ya no se podía volver a utilizar ese silo para almacenar más grano, porque la materia orgánica podría hacer que se pudriese. Y entonces, de lo que se utilizaban eran, bueno, pues de lo que hoy llamaríamos de cubo de basura, ¿eh? Se echaban pues restos a esos silos. y realmente, bueno, pues al final cuando estaba lleno se tapaban con una gran piedra y eso es lo que ha llegado hasta nuestros días. Y el interés arqueológico que tiene, pues bueno, pues no deja de ser mirar en la basura para saber exactamente qué tiraban y qué teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata ahora es de que la empresa arqueológica a quien le hemos encargado todo el trabajo, hay 10 silos que son los que nos molestan para empezar la obra. Entonces, bueno, pues se ha adjudicado que se empiece por estos 10, se sacará todo lo que haya, se datará, se guardará y la Generalitat te da un permiso especial para que puedas destruir entre comillas esos silos porque no tienen valor, no es necesario mantenerlos porque no tienen ninguna estructura de valor, ¿no? O sea, el valor de los silos es lo que hay dentro, el contenido, no el contenido.
No hay un valor arqueológico.
No. Además, como tenemos 90 en Pinatón, la idea es ahí sí que conservar algunos, sobre todo, bueno, pues para que la gente lo vea, ¿no?
Y esta primera fase, perdona, ¿cuándo la podremos ver entonces acabada, más o menos?
Pues son 18 meses de ejecución de obras también, y la idea es que, bueno, pues según el pliego de condiciones que tenemos para la empresa arqueológica que lo tiene adjudicado, esperamos que en unas 2 semanas Sergeta ya pueda empezar las obras, porque se ha resacado todo el material de los 10 primeros hilos, y ellos seguirán trabajando con el resto de las residencias.
Uh-huh. En esta zona también está previsto el proyecto del CAP3. ¿En qué fase se encuentra este proyecto?
Pues está en la fase de que tenemos que aprobar por pleno el proyecto ejecutivo. Ya hemos aprobado el convenio con la Generalitat, por el cual nosotros adelantamos el dinero para poder empezar esta obra antes de lo previsto. Eso ya está aprobado, la Generalitat nos ha hecho llegar el proyecto ejecutivo, nosotros lo hemos estado mirando, ha habido una serie de deficiencias que hemos devuelto a la Generalitat y yo espero que en el pleno del mes de febrero podamos aprobar ya el proyecto ejecutivo y a partir de ahí pues podamos visitar la obra.
Uh-huh. Y continuando con esta zona, los equipamientos educativos que hay ahí proyectados, ¿estarán listos para septiembre?
Deben de estar listos para septiembre. Deben de estar listos para septiembre. Ahí hay 2 equipamientos educativos. Uno, que es lo que es la segunda fase de la Escuela Pinatón, que yo espero que esté terminada, porque además, bueno, en este caso también durante la primera fase teníamos ese mismo miedo y finalmente estuvo acabada para el comienzo de la escuela. Sé que la empresa adjudicataria ya ha sido contratada, no te puedo decir en estos momentos el nombre, pero yo espero que de un momento a otro puedan empezar, aunque teniendo en cuenta que la ejecución de ese tipo de obras, como ya pudimos comprobar en la primera fase, tampoco es tan complicada y la verdad es que, bueno, pues no se necesitan grandes meses de ejecución de obra, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que el compromiso es que para septiembre del 2008 se puede empezar con total normalidad el curso escolar.
Uh-huh.
La guardería municipal también, bueno, se ha empezado con los plazos previstos para que pueda estar en funcionamiento en el mes de septiembre. No olvidemos que esta guardería municipal tendrá una gemela justo que, bueno, será en siguientes fases, pero bueno, como mínimo conseguiremos doblar el número de plazas que tenemos en estos momentos.
Uh-huh. Con todos estos temas de los que estamos tratando, nos estamos dando cuenta un poco del proyecto de inversiones del Ayuntamiento para este año, que dominó. Y una de las de los proyectos más importantes o más emblemáticos es toda la reforma y mejora del barrio de Camás.
Sí.
¿Cuándo empezaremos a verlo transformarse?
Bueno, a ver, es que hay muchas maneras de poder valorar la transformación que va a sufrir el barrio de Camás. Seguramente la que más se verá es la piedra, cuando hagamos el centro cívico del Parque Primero de Mayo o cuando se urbanice la calle San Jaime desde Sarrià de Ter hasta Montcada o cuando arreglemos diferentes aceras. Pero hay una parte también muy importante a la que hace referencia la ley de Barris, que es todo el aspecto sociocultural, que también me gustaría darle su relevancia. Seguramente eso no va a ser tan posible de valorar por el resto de los ciudadanos, pero seguramente sí que los ciudadanos del barrio de Camás van a poder ver las diferencias. Nosotros estamos muy ilusionados con todo el tema del barrio de Camás, de la ley de barrios, porque consideramos que, bueno, pues que esta vez sí que teníamos un buen proyecto encima de la mesa y que ha sido aprobado por la Generalitat y que, bueno, estamos ya empezando a trabajar sobre todo este asunto. A la pregunta concreta, ¿cuándo vamos a haber hecho algo? Ya se ha aprobado el proyecto ya se ha aprobado el proyecto para poder licitar del centro cívico del barrio de Cambas. Era un proyecto que ya estaba elaborado desde antes, lo que pasa es que hemos aprovechado y lo hemos metido en la ley de Barris, con lo cual tenemos el 50% de una subvención. Eso ya se ha aprobado, con lo cual la idea es que se pueda ejecutar, pues en unos meses podamos empezar a ver las obras. Eso es lo que vamos a ver este año, porque además la Generalitat es muy estricta a la hora de dar las subvenciones anuales durante los 4 años. Nos da menos dinero al principio y más dinero al final, con lo cual las grandes inversiones de piedra las veremos al final y no al principio. Pero bueno, yo creo que iremos viendo transformarse el barrio Cambas de forma importante.
Supongo que el aspecto sociocultural del que hablaba se está trabajando en estos momentos,
¿no? También se está trabajando. Además, no va a ser algo que se va a trabajar desde el ayuntamiento exclusivamente. Se ha creado una figura que es un grupo promotor donde van a estar partidos políticos, todos los partidos políticos, las entidades del barrio, ciudadanos a nivel particular, que entre todos intentaremos terminar de definir aquellos proyectos que la Generalitat ya ha aprobado. Y lo que queremos un poco es que todo el barrio de Cambas y todos los ciudadanos de Cambas hagan un poco suyo esa ley de Barris y entre todos le demos un buen empujón. No se trata de cambiar espectacularmente durante 4 años Cambas y después olvidarnos, sino de darle un empujón para que Cambas pueda seguir adelante sin que estemos continuamente allí encima con la ley de Barris.
Pues como suele pasar con este tipo de temas, se nos ha quedado corto el espacio de entrevista del Info, pero de todas maneras hemos hablado de grandes proyectos para este año que tiene en marcha el Ayuntamiento de Ripollet. Señora Rosa Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Info.
Muchas gracias a vosotros.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
I fins aquí l'info d'avui, divendres 8 de febrer. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Francina Ricard, Laia Prats i Cristal Rene Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Doncs moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.